Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. La Generalitat impulsarà l'expansió internacional d'unes 50 empreses socials catalanes durant els pròxims 2 anys i mig. Aquestes companyies, que tenen com a objectiu produir un impacte positiu en una necessitat social i reinverteixen el 100% dels seus beneficis, rebran assessorament personalitzat de la xarxa d'oficines exteriors de comerç i d'inversions d'acció al món per expandir la seva activitat internacional. D'aquesta manera, el govern reforça els seus programes per internacionalitzar empreses socials. La finalitat de tots ells és que les companyies facin prospectiva de nous mercats, coneguin potencials socis o col·laboradors internacionals i s'implantin a altres països i accedeixin a programes i fons europeus. Amb notícies a territori, el nou equip de govern de l'Ajuntament de Lleida vol elaborar un pacte municipal per l'educació, la lluita contra la segregació escolar. Seria un dels eixos d'aquest acord. Ens informen des de UAU Lleida Ràdio, l'Anna Martín.
El PA en cap, Miquel Pollo, ha fet aquest dimarts la seva primera visita oficial com a alcalde de Lleida. Ha estat a l'escola dels Magraners, on ha manifestat el compromís d'elaborar aquest document.
Volem incidir en l'espai educatiu, i volem incidir en l'espai educatiu contribuint a incrementar l'equitat. Sabeu que tenim problemes de segregació a la ciutat de Lleida, en l'àmbit de l'escola pública, en l'àmbit de l'escola concertada, i no dic que això doncs ho resolguem en 4 dies, però sí que volem obrir el meló de revisar el mapa educatiu de la ciutat.
En altres àmbits, Pollo també ha manifestat la voluntat de crear un Consell de Ciutat integrat per diferents agents socials, econòmics, sindicals i polítics. Aquest hauria de ser un espai de diàleg per tocar temes sense la urgència o immediatesa que té el ple, ha dit. D'altra banda, l'alcalde ha expressat el compromís del govern municipal de penjar a la paeria algun símbol de suport als presos independentistes. Pollo ha dit, però, que abans vol que la proposta s'aprovi en un ple o junta de portaveus.
Gràcies, Anna. La Generalitat demana als municipis fer un esforç en l'acollida dels menors no acompanyats que puguin arribar aquest 2019 a Catalunya. Ho ha dit el secretari d'Igualtat, Immigracions i Ciutadania, Oriol Amorós, que també ha afegit que és impossible fer una previsió dels menors que vindran aquest 2019. Més informació des d'Ona la Torre. Josep Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. Amorós ha visitat aquest migdia Torredembarra, on ha mantingut una reunió de treball amb l'alcalde Eduard Rovira. La torre acull actualment un grup de menes que estaven a l'alberg d'Altafulla i que quan aquest va iniciar temporada van ser traslladats al municipi veí. En aquest sentit, el màxim responsable de migracions, el govern català, ha posat l'exemple de la localitat del Baix Gaià per haver assumit aquesta necessitat que assegura és un repte de país. Demana, això sí, un compromís per part del món municipal.
La nostra intenció és que els municipis doncs acollin tots en les mesures del que puguin. Jo crec que Torredembarra és una ciutat que ha demostrat clarament la seva disponibilitat a assumir conjuntament els reptes que són de país i per tant anar a aquesta ciutat en la mesura que pugui, però també a d'altres ciutats que potser no ho han fet tant, doncs que entre tots fem aquest esforç.
El nombre de menors no acompanyats a Catalunya ha crescut de forma important en els últims anys. Segons les dades que ha donat Amorós, s'ha passat de 700 casos al 2016 a 1.800 al 2017 i 3.600 al 2018.
I acabem aquest butlletí parlant d'esports, perquè en futbol femení de la selecció espanyola, els vuitens del Mundial, el combinat estatal amb àmplia representació catalana, va empatar a 0 amb Xina i jugarà els vuitens de final dilluns que ve davant Estats Units o Suècia. I el Girona, frenat de la via penal, el jutge denega la petició del club gironí de personar-se la causa perquè no el considera perjudicat pels fets que els jutgen. El Girona demanava mantenir-se a primera divisió i a la lliga que fos de 21 equips.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Doncs hem arribat a les 6 de la tarda amb un mal cos, una mala sensació. Aneu en compte quan aneu a la platja, si us plau. Tingueu l'edat que tingueu. Malauradament, la gent que està patint accidents a la platja és gent gran. Fixeu-vos amb les edats, 70, 80 anys, 70 i pico, algun 60 i algo. No és gent jove, no són nanos que estiguin jugant i que els doni un mal cop i acabin... No, és gent gran. Caldrà veure per què, quina és la casuística, si és que els hi agafa el mal a la platja com els hi podia agafar en una altra banda, si és que però vigileu, aneu en compte, i si en trobeu algun al vostre entorn, que no tothom ha posat encara en marxa la campanya de platges, doncs, intenteu anar a aquestes platges on sí que hi ha vigilància. Encetem així la tercera i darrera hora del programa d'avui, una hora en què acabarem, com tots els dimarts, parlant amb una dona de mar. No marxeu perquè comencem, vinga.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I avui el preu del peix ens porta a visitar la Costa Brava. Endavant, Cristina.
Sí, ens n'anem cap al Baix Empordà, més concretament cap a Palamós, doncs, per saber com ha anat aquesta jornada de pesca. I en parlem amb la Cristina Manyes, que és la gerent de la Confraria de Pescadors de Palamós.
Cristina, molt bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Heu tingut bona mar avui o no?
Sí, bueno, la tarda s'ha complicat una miqueta, eh? Teníem una miqueta de vent que no ha deixat treballar prou bé, però bueno, s'ha pogut pescar el que es volia i segurament no amb les millors condicions, però sí, hem tingut bona pesca.
Quines espècies destacades han arribat avui a la llotja?
Pues mira, les barques d'encerclament aquest matí han portat anxova i sardina, sobretot hi ha hagut bastant, 4 tonelades justament d'anxova i una tonelada i mitja de sardina. I les embarcacions de la tarda, que són les d'arrossegament i arts menors, doncs han portat una mica de tot, com sempre, una mica de maire, hi ha hagut sonso, doncs peix també, bròtola, raps, pops, roger, gambes, camarlans, capellans, rogers, una miqueta de tot, morades, aranyes, una miqueta de tot.
I els preus com han anat? Han estat bé? S'han mantingut amunt avall?
A veure, el peix blau fluixet. I estava sobre doncs, el preu quilo de l'anxova, doncs, 4 euros al quilo, una coseta així, la sardina més econòmica, a 2 euros, vale? I, bueno, l'anxova i de tot encara s'ha pagat, que altres dies està pitjor. I el que està pujant pues, cada vegada més és la gamba, que ens està, ara es nota doncs, que ja s'acosta l'estiu i hi ha més ganes de menjar aquest producte. I sí que doncs, ens està pujant una miqueta més de preu. Ja tenim la gamba mitjana, doncs ja ens supera els 55 euros i la grossa doncs, ja la tenim sobre els 70-75 euros i l'extra doncs, ja està quasi bé voltant els 100 euros. I en canvi va tenir espècies doncs, també més baratetes a la tarda, com per exemple la maira, que doncs, la maira la trobem a un preu mig d'uns 2 euros i després també el sonso, que és una espècie bastant valorada. Últimament han fet un pla de gestió del sonso i realment aquesta pesca doncs, s'està regulant molt bé i igual que s'està regulant el recurs, també s'està regulant el que és l'oferta i la demanda i ens ha pujat una miqueta de preu en comparació fa uns anys enrere. Ara avui, per exemple, doncs, estava sobre uns 9-10 euros el preu del quilo del sonso. I, bueno, doncs, no sé, si teniu algun interès per alguna espècie en concret, perquè us comentin.
Home, com han anat els pops?
Sí, exacte. Mira, no, anava per aquí, jo també.
Doncs pues mira, els pops doncs, van sempre els 3 euros, més o menys, i se n'ha agafat pues, el que és el pop blanc, unes 200 tonelades, aproximadament.
Déu-n'hi-do.
Creu que hi ha dos tipus de pop, que hi ha el pop blanc i el pop roquer. Uh-huh. El pop roquer doncs, és aquest, el pop que té aquelles ventoses, que sí. És el que es fa servir per fer el pop a la gallega. Uh-huh. Doncs aquest a la Gallega, do... ai, al Poble.
Al Poble Roquet.
Doncs ara us dic el preu que ha anat.
Espera, ho estem mirant aquí, en directe, fluctuant.
Sí, doncs pues mira, pues res, doncs que no... Ara m'estic liant perquè no se m'agafa ara de Pop Roquer. O sigui que us estic liant ara molt Pop Roquer. O sigui que res de Pop Roquer, vull dir Pop Blanc.
Va, doncs escolta...
Preu. No n'hi ha hagut.
No pateixis. Escolta, em quedo amb què hi ha hagut... amb tota aquesta quantitat de peixos i espècies que ens has dit, els preus que ens has comentat, i en tot cas, aquest és el preu que s'ha venut el peix avui aquí a l'Empordà. Moltíssimes gràcies, Cristina, que vagi molt bé.
Molt bé, doncs vinga, que vagi molt bé.
Fins després, a reveure.
Adéu.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
Doncs d'avui en vuit ja haurem passat, és la revetlla de Sant Joan. De fet, haurem passat fins i tot el dia de Sant Joan, perquè la revetlla és la nit de diumenge a dilluns. Avui volem parlar de les tradicions i de la cultura popular, parlant de la nit de Sant Joan. Ivan.
I per parlar-ne avui ens acompanya doncs, un estudiós en tradicions i cultura popular catalana, com és en Joan Ignasi Gómez. Molt bona tarda, benvingut.
Bona tarda, moltes gràcies.
I deia amb Josep Maria, ara estàvem parlant fora de micros, i clar, en Joan Ignasi em deia... Ojo, perquè a Sant Joan, la nit de Sant Joan, no té un ordre comunitari massa clar. És una festa que se la fa, bueno, és una mica interna, no? Se la fa cadascú com vol. Com és això, Joan Ignasi? Perquè, clar, nosaltres tenim la imatge de Sant Joan a la platja, a les fogueres, sí, el foc, i es veu que ben bé no és així.
Clar, és una festa que dona per una mica la lliure interpretació que faci cadascú. Sí que tenim uns mantres que es van repetint, no? Que és el cava, la coca, els petards, i sí que sembla que... qui pot s'hi apropa molt cap al mar, no? I aprofita per fer un primer bany, encara que molta gent ara fa els primers banys a l'1 de gener, que és una manera de transgredir també, però sí que cadascú se la fa a la seva mida, no? Les festes les podem catalogar de moltes maneres, en molts sentits, en molts gèneres, i sí que una manera d'ordenar-les podrien ser aquelles festes que estan molt clar, que són molt identitàries, institucionals, fins i tot d'una comunitat forta que reivindiquen aquesta festa, però Sant Joan no? Sant Joan és com una festa molt humana, en el sentit que no té ordre, no té gairebé ritual, sinó petits costums petits que sumen tota la festa. La festa i Sant Joan, una mica, cadascú se la fa a la seva manera, i jo suposo que qui és gent que li agrada el mar, que li agrada la platja, veu una molt bona oportunitat per celebrar també que arriba el bon temps.
Perquè, de fet, no només Sant Joan es celebra a la platja, sinó que també es celebra municipis d'interior, mm-hmm. I, com dèiem, també és una festa compartida pels països catalans, la trobem a tot arreu.
Està clar que és una de les festes que demostra certa unitat cultural, per dir-ho d'alguna manera, entre de la diversitat dels països catalans. Si ens n'anem al Pirineu, ara és l'època de les falles, que estan declarades patrimoni material per la UNESCO, i les falles, clar, són una festa relacionada amb Sant Joan i relacionada amb el solstici, totalment diferent al que podia ser, per exemple, a Vilanova i la Geltrú, una revetlla de Sant Joan, on la gent està als terrats, la gent es posa el pantaló curt, el banyador, se'n van després a la platja i es banyen, esperen que surti el sol i veure sortir el sol pel mar, també en aquesta mística de ser una nit curta, no? Mm-hmm. No sé si la nit més curta, però una nit ja més curta de les que estem acostumats. Però no és una festa que marqui uns cànons claríssims de com ha de ser. I una cosa que hem de pensar és que la festa és un contrapunt al treball. Mm. És a dir, sense treball no hi ha festa, no es pot valorar una cosa sense l'altra, no? I Sant Joan també marca un episodi de que molta gent, sobretot, per exemple, els estudiants o molta gent per feina, comença les seves vacances relacionades amb el bon temps. Al igual que el Nadal, no? Celebrem una miqueta que arriba l'hivern, amb Sant Joan celebrem que arriba l'estiu.
Però amb Sant Joan hi ha una constant, sembla, a tot arreu, que és el foc, que és molt curiós, perquè el foc a l'hivern tindria
correcte.
Lògica, però el foc a l'estiu, amb la calor que fa, no gaire. Però les falles es crema, hi ha la flama del Canigó, hi ha les fogueres... Per tant, el foc sí que és un eix que uneix tot.
Sí, i jo crec que en aquest sentit no podem remarcar el foc com una... com pensant-ho en un sentit calorós, sinó en un tema de llum. Perquè estem parlant que Sant Joan és una festa nocturna, estem parlant de la revetlla de Sant Joan, de la nit anterior, no? El traspàs fins a la festa de Sant Joan és allò que una mica la veritable felicitat està a l'avantsala de la felicitat, per tant la revetlla és molt feliç. I va incorporat amb la llum. Segurament és molt complicat això de dir, però segurament l'origen de les falles o l'origen de les fogueres és il·luminar, és donar llum a quan, per exemple, se celebra un ofici, se celebra una gran festa, ha d'haver-hi una foguera que il·lumini a l'espai on se celebra.
Per tant, d'on vindria la iniciativa aquesta d'encendre una foguera la nit de Sant Joan? Ve de justament d'això, de la Flama del Canigó?
La foguera és una qüestió comunitària, no? I la Flama del Canigó podríem dir que és una incorporació de després. És molt complicat aquestes festes que tenim tan endins com podria ser Nadal i Sant Joan, jo les comparo molt, que són dues festes que l'Església aprofita, no? En el moment que reparteix el santoral, no? Col·loca Nadal a l'hivern, on comença l'hivern, i Sant Joan i Sant Pere, també vull destacar, que encara té més vinculació amb el mar, no? Per patró dels mariners i tal, van molt lligades que les col·loquen una setmana on hi arriba l'estiu, no? I és una manera de, diguéssim, a mi no m'agrada dir pagar possible cristià o festa cristianitzada, en cert sentit, no? Perquè realment no se la juguen, no? Decideixen posar les festes on la gent ja celebra festes. Això és un triomf, vull dir, ja triomfarà per si sol, no? I llavors les fogueres podem fer mil interpretacions, no? Interpretacions simbòliques, conceptuals, com podrien ser, no? El saltar la foguera, la llum que dona la foguera, no deixa de ser un joc en un espai comunitari. Ara, no hem de restringir tampoc a l'escenari a la foguera, no? La foguera es pot fer en qualsevol lloc. Sí que és molt habitual fer-les vora el mar, no? Però realment l'escenari és el que la gent vol. I si cal mar, doncs aquí triomfa, perquè hi ha molta gent que ho vincula amb el bon temps, li agrada la platja i va a la platja a celebrar-ho, perquè és potser la primera setmana on comença a fer caloreta i es pot fer, no?, una revella a la platja. És a dir, la festa té un objectiu, que és celebrar-se, no? I aquí hi ha diferents components, com per exemple l'escenari, els petits costums que té, el ritual que té. L'escenari triat per molta gent, si ho reflexionem, no?, seria el mar, perquè s'hi ha bé, perquè és un escenari correcte i s'hi està bé, no? Es dona l'escenari perfecte per celebrar aquesta festa.
Parlaves de Sant Joan i petits costums, eh? I al voltant de la nit de Sant Joan hi ha moltíssimes històries, moltíssimes llegendes. Quines en podríem destacar, relacionades també amb el mar? Diuen que l'aigua té un poder curatiu aquesta nit, per exemple. Diuen que també és la nit per
o banyar-se quan surt el sol, també es diu. Exacte. Molt, no? Banyar-se mentre s'està sortint el sol. Realment, la festa... El més important de la festa és que canviï alguna cosa d'excepcional dins d'un mateix, no? Que et posis una miqueta nerviós, que pensis, ostres, avui és Sant Joan i se t'alegri una mica la cara, no? Això és el que aconsegueixen les festes, no? Que canviï, siguin excepcionals, ha de ser excepcional. I, per tant, es poden crear tota una sèrie de moviments simbòlics, no?, de creences que no van més enllà, el que se'n diu religiositat popular, se'n diu a vegades, que et doni per les festes de Sant Joan, doncs, que banyar-se aquella nit que tota la comunitat ha anat fins a la platja a celebrar-ho, doncs banyar-se tingui algú d'especial, no? I clar, jo sóc poc supersticiós en aquest aspecte, però sí que és veritat que si transcendeix dins d'un, sempre dona per alguna cosa, no?
Doncs Joan Ignasi Gómez, expert en tradicions i cultura popular, moltíssimes gràcies. Viurem amb intensitat la nit de Sant Joan.
Molt bé, que passeu una molt bona nit de Sant Joan, cadascú celebrant-la com li sembli, però seguint sempre aquests petits costums, que és el que fa sentir-la diferent i especial.
Gràcies, Joan Ignasi, fins després, a reveure.
A vosaltres, adéu-siau.
I el dia de Sant Joan hi ha una cofradia, Judit, que celebrarà la festa del seu patró.
Bona tarda, gràcies.
Judit? Doncs, bueno, us ho explico, és la en aquest cas la cofradia de Sant Joan de Deltebre, és l'encarregada de d'alguna manera organitzar activitats per la festa de Sant Joan, el dia de Sant Joan. En tot cas, podem saludar a aquesta hora de la tarda al Pasqual Chacón, que és secretari de la cofradia de Sant Joan de Deltebre. Pasqual, molt bona tarda i benvingut.
Bona tarda, gràcies.
A punt encara no, perquè queden un parell o tres de dies, però preparant el que serà el Sant Joan a la vostra cofradia, que és de les poques, per no dir l'única, que es diu, bueno, que és referència a Sant Joan.
Molt bé, sí, estem preparant la festa del dia 24, el nostre patró Sant Joan Bautista, però vull explicar l'anècdota perquè s'hi diu Sant Joan Bautista,
sí?
Però que luego, al cabo del temps, vas fer reflexions si pot passar algo. Nosaltres, esta cofradia se va escriure la Secretaría General de Pesca Marítima en Madrid. Estaban allí membres de los pescadores que estaban actualizando. Era el 23 de juny i en un moment donat van dir, bueno, ¿qué nombre fiquem? Perquè sempre era Sant Pere, sempre era la Verge del Carmen, ¿entens?
Sí.
I van dir, pues demà que Sant Joan, pues fica-li Sant Joan, ¿entens? I va sortir Sant Joan. Claro, a descomençament, Sant Joan vol dir que no té res que veure en ells, però com que som l'única cofradia del Mediterrani que estem dins del río, i Sant Joan Bautista se identifica molt en los ríos, perquè ell se llama Bautista perquè va ser el primer que bautizava i sí, feia bautismo dins del río, pues bueno, pues nos va fer una miqueta gràcia i bueno, i estem contents.
Per tant, es diu Sant Joan Bautista perquè bueno, es va decidir muntar, per entendre'ns, per Sant Joan. Si s'arriba a muntar, sí, el 18 de juliol es diu Sant Federico.
No, pues segurament era... Però t'he dit que era el 23 de juny, s'estava a Madrid, per la tarda, que tenia que firmar la cofradia per uns acuerdos i dies, i en un moment donat van dir, com no em li fiquem? I com que Sant Joan era el dia següent, se va fer. Per això t'he dit que després te dones compte de dir, bueno, i què argument podem donar perquè la gent sigui? Pues van dir, bueno, estem dins del río, el río era una miqueta, i bueno, això a nosaltres, bueno, nos lleva una miqueta menys damunt la causa de que s'hi pugui llamar Sant Joan, eh?
Però escolta'm, de fet és un tret diferencial, perquè pel que sigui, és a dir, per aquesta decisió amb alçada o per casuística o per com vulgueu explicar-ho, teniu una peculiaritat, no? Que és que teniu un nom un tant diferent a la resta de cofradies. Això ja us dona un valor.
Sí. Además, ja t'he dit que com que som l'única cofradia que tenim la cofradia i el port dins del río,
sí.
pues també te dona la possibilitat de poder encarar-lo hacia ahí. Si has tingut, pues, Sant Fèlix, pues segurament jo no hubiera pogut fer res,
I tant. Escolta'm, doncs mira, nom diferent, entorn diferent, perquè estem en un riu, vull dir que és de les, de les més peculiars. Escolta'm, com ho celebreu vosaltres? Perquè és tradicional fer una missa, que sí?
Sí. Nosaltres, pues, també t'he de dir que vam començar fent molt d'actes, però que també se solapaven molt en la verbena de Sant Joan tot el gent, entens? En el poble, i llavors vam acabar, i ara el que fem és el dia 24, a les 12 del migdia, fem una missa pronunciada per dos sacerdotes que tenim aquí a la localitat, conjuntament, luego fem una ofrenda floral con les embarcacions que surten pel río i fan una volta, luego fem una miqueta de focs artificials i luego donem a tota la gent que vulgui participar d'esta festa, fem una sardinada i fem una mejillonada típica del Delta per tothom que vulgui assistir.
És a dir, que feu, vaja, un matí complet, entre la volta, la missa i l'àpat i tal, comenceu a mig matí i no pareu fins a mitja tarda.
Sí, pues sí, tens tota la raó, comencem sobre els actes de les 12 i acabem sobre les 5, sí.
Déu-n'hi-do.
I abans ho fèiem, i abans fèiem hasta verbena, al principi de la cofradia, fèiem el dia 23 hasta el dia 24, eh?
Sí?
Sí, fèiem la verbena igual, lo que pasa es que lo que te dic, també lo feia l'associació de dones, també lo feia l'associació, lo feia l'Ajuntament, i per no sola per actes, nosaltres vam passar pues, a fer-lo el dia 24, que és el patró nostre, i també omplir d'actes un dia que no se fan, entens?
No, home, i que suposo que deu haver de tot, no? Però vaja, hi ha dies, hi ha, deu haver anys que deu haver ja un ambient de ressaca, o no? La gent aguanta bastant.
Bueno, la gent de ressaca o la que més ressaca participa un poc d'estos actes, entens? Sempre tenim la mateixa gent, entens? Una part important de pescadors i una part important del poble, de certa edat, que ja venen, entens? I participen d'estos. I molta gent de fora, entens? Que desconeix i que els agrada molt.
És molt curiós això que dius, Pasqual. Molta gent de fora que desconeix i que els agrada molt. Tens tota la raó.
Sí.
I, en canvi, els de casa, que s'ho haurien d'estimar i que d'alguna manera... Ho haurien de fomentar moltes vegades, ha passat tot arreu, no només aquí, però moltes vegades s'ho deixen perdre. És d'aquestes festes que probablement en deuen anar bé poques al llarg de l'any, no? I en canvi, doncs, hosti, això ja, a mi, no sé si coincideixes, a mi em genera una mica de no tristor, però sí de sentiments retrobats, eh? Perquè dius...
Bueno, però això és la frase aquella, nadie es profeta de su tierra, i la segona part, incluso nosaltres vivim en un entorn que és impressionantment espectacular, de bonic i tot, i nosaltres que vivim aquí a vegades desconeixem puestos que gent de fora dius, he estat allí i he estat allà. Vull dir, com que fem un dia a dia i una vida molt contínua, m'entens?
Sí.
Pues, llavors no fem. I el que jo estuve dient, bueno, sols tinc que fer una anècdota. Encara hi ha gent del poble i que dius, no, és que del Tebre fem fa des de l'any 82 que hi ha una lonja i fem subhasta cada dia. Ah, doncs no ho sabia, no ho sabia, no. En canvi, la gent de fora sí que ho sap.
Sí, sí, és aquelles coses curioses que les posen a les guies de turisme i la gent les llegeix, i com que els que hi viuen no llegeixen les guies de turisme, doncs no se n'assabenten tant. Escolta'm, això del pica-pica i dels passejos pel riu, ho feu per tothom o ens hem d'apuntar? Com organitzeu això?
No, les embarcacions de pesca estan aquí, inclús també col·laboren amb nosaltres el que és el nàutic en les seves embarcacions, i pot muntar tothom. Se fa un círculo, no és una volta pel riu, sinó se fa un círculo d'un quilòmetre que baixa per a dalt, puja per a baix, i al moment de que paren, pues ahí sona una bocina de la barca i se fa l'ofrenda floral, que sempre aquella gent que fa falta.
Doncs escolta'm, si em permets, Pasqual, convido la gent que vulgui que s'apropi. Estigueu on estigueu, aprofitant que és Sant Joan i que a més a més cauen dilluns, cap a Deltebre i a participar.
I tindran sardinada, i tindran musculada o mestillonada, com ho diuen ells,
sí.
I tot per a ells, sense cap problema. A més, nosaltres, aquesta festa lo fan els pescadors perquè vingui la gent a conèixer i que participen d'una festa dels pescadors.
Doncs convidem a tothom que ens està escoltant a que s'apropi, aquells que pugueu i vulgueu us apropeu-vos al Deltebre, i ja ho sabeu, de 12 del migdia a 5 de la tarda teniu activitats organitzades a la Cofradia de Pescadors de Sant Joan, de Deltebre, per celebrar precisament el seu patró, Sant Joan Bautista. Chacón, Pasqual, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
No res, gràcies a vosaltres per preocupar-vos de la pesca i de les seves festes. Gràcies.
A tu. Doncs ja ho sabeu, aquest dia de Sant Joan, si us apropeu per Deltebre, no us deixeu perdre aquesta tradicional celebració de la Diada de Sant Joan, organitzada per la cofradia d'aquesta població de la zona del Delta.
El Far. Ràdio L'Escala.
La Xarxa.
Ways in the gabble, when I see, I wanna see. When I see, I wanna ways in the gabble. Ways in the gabble, when I see, I wanna see. When I see, I wanna ways in the gabble. Transforma gaudint, ballant, rient. Tothom al meu voltant sap la tornada. Jo fred miro el cantant i li dic decalat ja fa estona. Heu vingut a robar-nos les dones. Heu vingut a robar-nos les dones. No som més que una banda de pseudopoetes. Però quatre, us penseu qui sap què. Heu vingut a robar-nos les dones. Heu vingut a robar-nos les dones. Però si feu el de sempre, canteu com hienes. És l'hora ja d'entregar els instruments. Ella m'abraça, seiem, fluixet, li dic. Jo de cançons així, en una tarda, tampoc fer 25.
Hi ha un subtext que mai no evoluciona.
Les cançons diuen tota l'estona.
Hem vingut a
robar-vos les dones. Hem vingut a robar-vos les dones.
Crispetaires del pop, lletres repetitives. Fem quatre acords i ens en sobren i tot.
Hem vingut a robar-vos les dones. Hem vingut a robar-vos les dones. Sempre fem el mateix, però vestit de manera que sembli que anem millorant amb el temps.
Ways in the gabble, when I see, I wanna see. When I see, I wanna ways in the gabble. Ways in the gabble, when I see, I wanna see. When I see...
Ràdio L'Escala.
La Xarxa.
Segueix la llum del far.
Els dimarts ens agrada acabar el programa conversant amb el que anomenem Dones de Mar, que és una altra manera de recollir experiències de persones que tenen, han tingut, i moltes d'elles seguiran tenint, relació amb el medi marí. I en aquest apartat hem parlat amb moltíssimes dones i de sectors molt diferents. Hem parlat amb biòlogues i investigadores, hem parlat amb capitanes de la Marina Mercant, hem parlat amb formadores, hem parlat amb navegants i tripulants, hem parlat amb pescadores, amb xarxaires... Bé, jo crec que hi me'n deixo unes quantes, hi me'n deixo moltes. Però avui volem parlar amb regatistes, amb gent que han fet del mar la seva professió, també la seva passió, i d'alguna manera el seu camp d'entrenament, el seu camp de pràctica esportiva. Bé, més que d'entrenament, de competició, perquè, de fet, encara a dia d'avui, doncs, seguim competint i seguim posant-nos a prova. Us presentem avui a Laura Miquel, que, entre altres moltes coses, és seleccionadora d'Optimist de la Federació Espanyola. Laura, molt bona tarda i benvinguda.
Bona tarda, Josep Maria.
Com estàs?
Molt bé, què tal vosaltres?
Doncs amb moltíssimes ganes de conèixer una miqueta el món de la navegació des del punt de vista de les regates i des del punt de vista de la navegació una mica a les etapes inicials, perquè al cap i a la fi l'Optimist és això, no? La primera embarcació.
Sí, és així. L'Optimist és l'embarcació on pràcticament s'inicien els regatistes, bueno, els futurs regatistes. Comencen a vegades amb categories més aviat col·lectives, però de seguida que s'inicien a la competició, el primer barco i pràcticament l'únic és l'Optimist. I és una embarcació curiosa perquè després la veritat és que estan competint nens realment petitons, de potser fins a 5-6 anyets, i ho allarguen fins als 15. O sigui que és un barco que té realment molta capacitat de globar regatistes diferents, formar navegants... Mm. I, bueno, introduir-los en el món de la nàutica i en el món de la vela.
I que, a més, no caduca, perquè, igual que d'altres embarcacions, cada X anys, des de la Federació Internacional i des de la Federació Espanyola, doncs se les jubila, no?, en favor d'unes altres de noves, a l'Àser fa de tota la vida. A l'Optimist està de tota la vida.
Sí, és així. L'Optimist realment és un barco que té realment molta tradició, i s'ha intentat desmarcar-lo, s'ha intentat posar categories més noves, més atractives, més modernes, amb una proa així més, doncs, que talli millor les onades, perquè la veritat que l'Optimist té una proa quadrada i allò a simple vista, i la veritat que també la manera de navegar és tot diferent a la resta d'embarcacions, però no s'ha aconseguit. S'ha buscat barcos fins i tot, ja, el que et deia ara, no?, més atractius, més ràpids, més amb veles, però no s'ha aconseguit. Té molta tradició arreu del món i bueno, jo et diria que està pràcticament tots els països de la Terra, no?
De fet, és el més semblant al que podríem dir la clofolla d'una nou, per la forma i per la complexitat. És una cosa el més simple que hi ha.
Sí, tant, és així. Però encara una miqueta quadrat, sembla més aviat una caixa de llumins.
Sí que és veritat, que sembla una caixa de llumins. Escolta'm, per què és bo perquè els nanos aprenguin? És a dir, per què és una bona embarcació per iniciar-se?
Jo et diria que no només és una bona embarcació, sinó que és un bon esport, no? Perquè pensa que evidentment l'esport és molt inclusiu, transmet molts valors, però en el cas de l'Optimist té un valor afegit, i és que els regatistes competeixen i entrenen sols. Llavors, amb això desenvolupen també un grau d'autonomia molt major. És una embarcació que tot i ser en la qual s'inicien els regatistes, és una embarcació complexa, que tenen moltes coses a tenir en compte. Doncs des de que surten a casa, les coses que s'han de preparar amb la resta d'esports, o fins i tot amb la resta d'embarcacions, no? Però jo et diria, amb la resta d'esports, doncs, han de tenir moltes coses més en compte, perquè al final el regatista és responsable del seu propi material, i tot i que puguin tenir l'ajuda de família, de germans, d'amics, d'entrenadors, al final quan estan entrenant i quan estan competint ho fan de manera totalment autònoma.
Aquesta és una categoria molt curiosa. Els que sou més observadors haureu vist que fins i tot alguns diumenges o alguns caps de setmana amb mala mar, fins i tot tan mala mar que hi ha embarcacions més grans que no surten, els òptimis sempre hi són, gairebé sempre hi són. És a dir, fins i tot en dies que jo mou molt i que hi ha molta gent que s'arronsa a l'hora de sortir, ells surten i naveguen.
Sí, és així, i això és algo que al final, del que parlava ara dels valors, no? I de l'actitud dels regatistes, fa que al final doncs, puguin treballar altres coses, no? Com és l'esforç, el sacrifici, el superar-se un mateix, perquè és veritat que hi ha dies doncs, que evidentment són més durs que d'altres, el dia es posa gris, el vent està fort, potser han de fer molta més força, van molt més cansats, i alguns doncs, fins i tot tenen una miqueta de por o de respecte, no? Però al llarg de la seva etapa doncs van intentant superar aquestes inclemències i el que tu dius, no? Realment és curiós com es poden quedar per creuers de 20 metres, de 10 metres, i veus els òptimis que surten amb tota la valentia. No?
Per què hi ha molts nanos que participen o que fan... És a dir, que utilitzen l'Optimis com a navegació i, en canvi, no hi ha un pas endavant. És a dir, es perden molts nanos pel camí, no? A partir dels 15?
Jo crec que no perquè no hi hagi un pas, perquè realment sí que hi ha un pas, hi ha moltes altres categories que pots passar fins i tot anar en categoria doble per aquells regatistes doncs, que volen fer un pas més endavant i també fins i tot que miren a categories olímpiques, que n'hi ha moltes de dobles. Mm. Després també n'hi ha d'individuals, o sigui, realment l'oferta hi és, no? I pots optar des d'una visió una miqueta més amateur o intentar mirar més lluny, no? I enfocar-te doncs, a preparacions olímpiques o coses ja molt més serioses. Mm. Però jo crec que realment no és tant en l'atractiu que sigui el canvi de classe, sinó que coincideix amb l'època de canvi, coincideix amb una edat de plena adolescència, de moments en què els esportistes tenen molts més estímuls vitals, que a alguns els hi coincideix que potser els estudis els estan costant, o sigui, va una miqueta més per aquí, no?
Quan tu veus una competició d'Optimis amb totes les embarcacions que són iguals, o almenys això sembla des de fora, ara m'ho diràs si és així, el que estàs veient que és el que va al davant és el millor, no? És a dir, quan tot és igual, el que guanya és el que ho fa millor.
Sí, exacte. Més que el millor, com tu has dit, és el que ho fa millor, no? Potser el que menys errors comet o els que quan comet aquests errors doncs són el menor possible. Les embarcacions no són exactament igual, és a dir, hi ha un reglament que ho regula i pràcticament és com tu dius, no? Tothom, totes les marques, hi ha moltes marques d'embarcacions, de casc, de veles, de cabulleria, però al final tothom, bueno, això és, tothom intenta optimitzar la seva embarcació i tot i les diferències que hi hagi, doncs al final el que guanya és el que ha aconseguit posar-ho doncs tot a punt, i tot a punt vol dir doncs des de tenir no tant el millor material, perquè com et dic, la majoria no són iguals, però s'assemblen molt. El rendiment va sobretot en totes les altres coses, no? En la tècnica que tingui el regatista, en la capacitat d'anticipació a les condicions meteorològiques i condicions del vent que són constantment canviants, en com hagi descansat el dia anterior, com hagi menjat. Pensa que els dies de regata són llargs, tenim un esport que sabem quan comencem però a vegades no quan acabarem, no? I això per ells també suposa doncs, ostres, que al final al llarg del dia fas diverses proves, per tant no guanya el que millor ha fet una prova, sinó també el que més constant ha estat, no? L'esportista més complet, que potser comences el dia amb poc vent i acabes amb vent més fort. Per tant, sobretot això, si intentar ser solvent en totes les condicions, també és algo que es premia molt.
Un regatista aprèn i el que utilitza va molt més enllà del que és estrictament la tècnica de navegació, no? És a dir, aquest és un esport que t'ensenya molts valors molt aplicables fora del que és estrictament el món de la regata.
Sí, molts, és així. Perquè, com dèiem ara, sí que tu vas sol anar a la teva embarcació, però al final el teu grup d'entrenament sou un equip, no? I per créixer necessites també del teu equip, alhora necessites ser autònom, ser individual, tractes amb companys de totes les edats, no? Et trobes que en un grup potser estàs amb un relatista de 8-9 anys i un altre de 15, no? I també és, al final el de 8-9 anys s'emmiralla amb el de 15 cuida del petit, després et trobes que dintre de les... Hi ha les coses purament més específiques de la vela, no? No només és la tècnica, sinó és el coneixement de l'entorn, saber llegir el vent, no? Coses a vegades una miqueta abstractes, però que també més enllà, no? La cura del material, els vents que saben, doncs comencen ja des de ben petits, doncs, a treballar el material, a potser treballar alguns fins i tot la fibra, a, bueno, tenir una idea, doncs, global, no?, del que és l'esport.
Què és? Me quedo amb una idea, deixa'm quedar-me aquí. Què és saber llegir el vent? Com es llegeix un vent?
Saber llegir el vent, pensa que és... Bueno, el vent ja sabem tots, no?, que és una cosa que si quan el veiem, no?, és totalment abstracte, no sé que tinguem instruments de medició, però la veritat és que igual que quan estem a terra, no?, nosaltres veiem, bueno, que potser al matí feia vent, a la tarda en fa més o en fa menys. Amb nosaltres, quan estem a mar, estem constantment fixant-nos en això, perquè no és si el vent s'incrementa la intensitat, sinó que el vent al final està fent oscil·lacions, se'n va cap a una banda, cap a l'altra, i això és com el mar per nosaltres, en aquest sentit, respecte al vent, és un taulell d'escacs que es va movent, no?, que des d'un punt de referència, que en aquest cas és el vent, i tens, bueno, tens l'opció de llegir el vent com et va venint i amb això salvar-ho com puguis, o fins i tot intentar anticipar, no?, fer proves abans, estar constantment alerta, no?, i això també ajuda que a vegades nens que fins i tot amb altres esports queden exclosos, o fins i tot en la mateixa escola, no?, per temes també de dèficit d'atenció o coses així. La vela és algo que, doncs, que també t'ajuda ajuda aquests nens, no?, i els incorpora, potser no troben el seu lloc en altres esports, i en la vela, clar, els obliga a estar, doncs, centrar-se en moltes coses, i això fa que també els cridi l'atenció, no?, i potser un altre esport s'avorreixen, i aquí els pares al·lucinen, que diuen, ostres, ha trobat el seu esport, no?
Clar, hi ha un element, i n'hem parlat alguna vegada aquí també, l'element del que s'anomena vela inclusiva, no?, que es posa molt l'accent amb això de la vela inclusiva, i que és un concepte que en molt d'altres esports no hi és, no existeix, no?, el futbol inclusiu, no?, i el futbol adaptat, si tu vols, però el futbol inclusiu no. En canvi, la vela és inclusiva.
Sí, jo crec que sí, cada vegada més. Potser precisament perquè antigament era un esport que sabia que era realment molt elitista, i de fet ja agradava, no?, que fos així, ja s'intentava que fos així, marcar aquestes diferències a les entrades dels clubs. Ara la vela s'està, potser precisament perquè veníem d'això, s'està fent més esforços i es parla més de vela inclusiva, no?, i de fet hi ha molts programes, tant des de la federació com des dels clubs, doncs, que intenten fomentar aquesta inclusió social, inclusió de la igualtat, inclusió en molts sentits.
I que, de fet, està molt fomentat... Bé, ara no entrem en la famosa polèmica dels clubs de platja, que això espero que s'estigui resolent, però sí que és veritat que hi ha una realitat, i és que hi ha una voluntat de portar la vela a la sorra, o de portar la vela a la gent, no? I s'està fent amb algunes iniciatives a través de les escoles, n'hem explicat algunes, o s'està fent a través de clubs que no són el club nàutic tradicional, aquell club nàutic, com deies tu, d'una certa elit, sinó que són clubs bueno, més casolans, més a l'abast de la majoria de realitats socioeconòmiques del país, però que en canvi incorporen modalitats que no són ben bé de competició. Ara penso, per exemple, en el patí català, o penso en el hobbycat, o penso fins i tot amb el windsurf. Això sí. Suma?
I tant, evidentment que suma. De fet, bueno, això és sobretot aquestes embarcacions que em dius són les típiques d'esport de bueno, les típiques modalitats més aviat de platja. I sí que s'està intentant, no?, doncs des de la federació, per exemple, estan posant en marxa el que seria l'esport blau, per procurar, doncs, que igual que hi ha l'esport blanc i la setmana blanca, doncs, que els alumnes van esquiar, doncs, intentar crear l'esport blau per fer arribar això, no?, la vela i tots els beneficis que té en els alumnes, i incorporar-ho com a assignatura d'educació física. Tot i així, amb això que dius dels clubs de platja, Hi ha clubs doncs, que tradicionalment a nivell de la pràctica esports nàutics i en concret de l'esport de la vela són fins i tot un patrimoni històric, però aquests ara mateix estan patint una problemàtica que limita directament el nostre esport i és que els afecta la nova llei de costes. Llavors és una llei de costes d'àmbit estatal i que al final és això, no? Perjudica greument els clubs de platja, totalment directament la pràctica de la vela i de fet són 10 clubs els que estaven afectats a tot el litoral català. Ara alguns d'ells ja fins i tot han estat tancats, no? Com el cas de Canet. I això, bueno, personalment crec que és un problema, no? Perquè com tu dius, és potser la manera d'entrar la gent al món de la vela i al món de la nàutica, no? Que a vegades, malgrat no ser-ho, veuen els clubs nàutics com algo així tancat, no? Una miqueta encara. I la platja és algo doncs que té les portes obertes a tothom i potser és més directe que qualsevol persona pugui agafar un barc o sortir a navegar o jugar el que sigui, no? En aquest cas, el que dius, un hobbycat o qualsevol altra embarcació. I amb això doncs està suposant un problema.
No, és molt curiós perquè relacionat una mica amb això dels clubs de platja també, amb la filosofia de l'aprenentatge, no? Sovint lliguem esport a competició i des del món de la vela moltes vegades deslligueu això, és a dir, deslligueu la vela de la competició, no? Qui vulgui competir, que competeixi, però no tothom ha de voler competir i, per tant, hi ha tot un ventall, no?, de gent i de possibilitats de poder practicar la vela sense haver d'acabar participant a cap regata ni a cap competició.
Sí, és així. De fet, en aquest sentit, això diríem que els clubs de platja suposen l'entrada doncs, des dels més petits a qualsevol persona en el món de la vela i després cadascú doncs, pot escollir cap on tirar, no? I fins i tot segons el moment de vital que tingui, potser en un moment decideix competir, en un altre decideix prendre-s'ho com a oci. Jo, per exemple, el que per mi sempre ha estat doncs, la vela, potser al principi no, evidentment, era més aviat oci, després ha estat competició i fins i tot doncs, la campanya olímpica.
Sí.
Ara en aquest cas, ara estic en un moment doncs, que la vela per mi és la meva professió i evidentment segueix sent el meu hobby, no? I el que tinc clar és doncs, que tingui l'edat que tingui, seguiré el món nàutic, no? Independentment de si és en competició o no.
I la campanya olímpica?
La campanya olímpica s'ha vist truncada perquè amb la tripulant amb la que anava va deixar així d'un dia per l'altre i bueno, com que ja no hi havia opcions d'arribar a Tòquio, doncs al final he optat per centrar tots els meus esforços doncs, en l'àmbit professional, no? Que és algo que realment també m'agrada, no? Ja estava treballant dins la federació i això, doncs, mira, al final ha estat una oportunitat doncs, bueno, tancar una porta, però sobretot obrir-la una altra i poder-la encara més doncs, des de la selecció catalana d'Òptimis i sobretot en tot l'àmbit de la tecnificació, no? I intentar portar doncs, tot el que jo he anat coneixent al llarg de la meva etapa esportiva, tant bueno, voltant pel món com estant en el centre del rendiment, intentar aplicar-ho a l'esport de la vela, no? Tant en la part més competitiva, com dèiem ara, o en la part més lúdica, no? Més d'incorporar la gent en aquest món.
Ara fa uns dies parlàvem amb regatistes regatistes de làser, de gent que reclamava la recuperació del làser i tal, i que feien competicions i tal, gent de 70 anys, i gent gran. Per ser olímpic hi ha límit d'edat o no?
No, realment per ser olímpic no hi ha límit d'edat.
És a dir, que tu pots arribar a ser olímpica, a Tòquio no, però les que vinguin al darrere, per què no provar-ho?
Sí, de fet és algo que doncs jo temporalment em plantejo una aturada, no sé fins quan, no sé si serà per sempre o si realment hi tornaré, però sí, no hi ha límit d'edat, al final és el que dèiem ara, no? És la preparació que tu duguis i en relació amb altres esports també pots allargar molt més l'etapa esportiva.
I la navegació oceànica, és a dir, el creuar oceans, fer voltes al món, tot això...
Apassionant.
Vale, i a on està tot això? És a dir, ara ens ho hem mirat, jo crec, des d'un punt de vista molt, molt federatiu, no? És a dir, l'Òptimis, tal, no sé què...
I tot això, on t'ho trobes?
Bueno, al final, com dèiem ara, tot són etapes. Si estàs en el món de la vela, pots, exploraràs una o altra en el teu moment vital o segons el que en aquell moment tu necessitis o tu vulguis. El tema oceànic, doncs, tu pots plantejar des d'unes vacances anar-te'n a creuar així el Mediterrani, tu pots plantejar d'una etapa una miqueta més llarga de, bueno, saps, anar costejant, tu pots plantejar de creuar l'Atlàntic o des d'un àmbit potser més lúdic o personal, hi ha un projecte vital, un checklist vital, o pot ser a nivell de regates també.
Per tant, diguéssim que es tracta de que vagis trobant petits objectius, és a dir, que qui entra al món de la vela, per entendre'ns, no s'ho acaba. És a dir, pot estar als 80 anys competint i als 20 navegant per afició i per diversió, i al llarg de la seva vida tastejar, provar i experimentar en diferents camps.
Sí, és així. De fet, això, no? Tot i que ho deixis, en qualsevol moment pots tornar. Navegar és una cosa que no es perd, al final és com anar amb bici, però també és veritat que és algo que dia a dia tens nous objectius, cada dia aprens alguna cosa, perquè al final, com et deia abans, el mar és canviant i tens una multitud de condicions meteorològiques, de llocs on navegar, d'embarcacions diferents a provar, de tipus de vela també on involucrar-te, no? Que sí, no te l'acabes.
I tenim bons navegants, tu que ara estàs a la selecció de la Federació Catalana, a vela. Tenim bon futur o no?
Sí, aquí tradicionalment sempre hem tingut molta cantera, al final tenim medallistes olímpics a Catalunya, és veritat que va estar doncs una fase que Catalunya no tenia representació als Jocs Olímpics, i ara han enganxat una tongada doncs de regatistes de 20 i pocs anys, des de 22 a 27 anyets, que estan dins l'equip olímpic, dins l'equip, bueno, la selecció espanyola. Uh-huh. I alguns d'ells amb opcions fins i tot de fer medalla. És el cas, per exemple, del Jordi Chamar, no? Que sí. Ara ve de guanyar la medalla de plata a la World Cup, el cas de la Bàrbara i la Sara Cornudella, que també estan sempre allò posicionades en el top 10 mundial. Per tant, jo crec que ara ha arrencat una nova roda, una nova tongada, i sobretot estem en una fase en què s'està cuidant molt més la cantera que abans. Potser abans amb els recursos que hi havia es cuidava allò el primer i el segon pràcticament quedava desatès. Mm-hmm. I ara doncs s'està intentant que el projecte tingui més sentit, no? I seguir l'itinerari esportiu dels regatistes des del primer dia que toquen al mar fins que arriben, per exemple, en aquest cas, no? Guanyar una medalla olímpica o una Copa del Món.
Hi ha un fet que tota la gent o molta gent desmitifica, i és el tema econòmic, no? No té per què ser car. Home, val uns diners, com qualsevol esport, però no té per què costar més diners que qualsevol altre esport.
No, i tot això depèn evidentment del nivell que ho facis. Una vegada estàs doncs, posat en uns Jocs Olímpics, evidentment, això al final suposa renunciar a moltes coses, però això és amb la vela i amb qualsevol altre esport. Però a l'inici no, a l'inici doncs, de fet, ja animo qualsevol, no? En el cas d'Arenja, que baixin a la base i surtin a navegar, no? I després ho puguis comparar amb qualsevol altra activitat que puguis fer de cap de setmana i veure que realment els preus no difereixen tant, no?
I fins i tot hi ha categories noves, eh? Fa un temps parlàvem del Vic, no? L'Open Vic aquest, que era una cosa nova que s'han inventat, o fins i tot forma part d'alguna tripulació, si és que tens habilitats, d'alguna embarcació que vagi una mica més enllà.
Sí, és així. De fet, bueno, el cas de l'Open Vic és el que em preguntaves inicialment, seria el substitut o una embarcació paral·lela a l'Optimist. Mm-hmm. I que ara mateix aquí no hi ha un circuit allò desenvolupat, a nivell mundial sí que hi és, però a nivell així més provincial, més regional, encara li falta créixer. I després, quin altre cas seria?
Així d'embarcació nova ara no em ve cap, bueno, no hi conec, bueno, gaire jo tampoc.
A nivell olímpic sí que s'han posat embarcacions cada vegada més ràpides, barcos fuilejadors, és a dir, barcos fins i tot allò voladors. Mm. Però amb el que em deies això de formar part d'una tripulació, no? Doncs tu tens la possibilitat de començar a navegar i si aquest món et crida i fins i tot et crida el món de les rates, tot i tenir poca experiència, es dona, no? Doncs que puguis arribar a entrar en una tripulació i aprendre a poc a poc. Evidentment, al principi no seràs tan, allò tan imprescindible, però les tripulacions de creuer també tenen això, no? Que tenen opció de posar doncs, fins a 10, 14, 8 persones, depèn de l'embarcació, i et pots anar aprenent fixant-te també en la resta.
Escolta'm, això del barco fuilejadors, mira, jo recordo fa 15 o 20 anys, quan van aparèixer els carving al món de l'esquí, no? un tio que en sabia molt em va dir, diu, això dels carving, diu, la gent baixarà esquiant pensant-se que sap esquiar i no en tenen ni punyetera idea. Diu, però com que aquests esquís estan fets perquè la gent esquí, doncs és el que faran i ja està. I això del foil em sembla que és molt semblant. És a dir, no és que navego, però realment de navegar no en tens massa coneixement.
Sí i no. Perquè també és veritat que els barcos fuilejadors són barcos realment molt, molt complicats. O sigui, al final seria allò, la Fórmula 1 de la vela. No? Poca gent pot saber conduir a 300 km hora i agafar una curva bé. I potser amb els carving fins i tot seria encara més semblant al tema del motor, però en el cas de la vela és que o saps navegar i entens, no?, la hidrodinàmica de l'embarcació, o difícilment potser volaràs, no? O potser volaràs però els cops també són més forts, no? Llavors jo crec que el tema dels barcos fuilejadors són una vegada la gent doncs sap navegar, no? Has de tenir una certa experiència.
Aura, ha estat un plaer conversar amb tu a aquesta hora de la tarda. Estic convençut, de fet, m'ha arribat algun missatge de gent que et felicita per l'esforç i la dedicació, vull dir que transmeto aquesta felicitació. I en tot cas, espero que haguem animat a la gent a provar això de la vela. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Igualment, que vagi molt bé. Doncs nosaltres ho deixem aquí, tornem demà a les 4. Gràcies.
Navega amb el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sense nom. Ningú sap d'on venen ni allà on van. El mar arrossega un nou vaixell a port. L'horitzó s'acosta, el pot salvar. Pots passar pel món plorant, pots fer un pas cap endavant. Res no és mai per sempre, es pot canviar. Dins del cercle constant, les vides que vindran. El fruit dels dies que se'n van, gira el cercle constant. El cicle que l'amor va renovar. Ara els cors són plens d'estels que escapen. Sovint l'amor i l'odi són germans. Com un crit recorre el vent les places. Les paraules volen el seu pas. Pots quedar-te aquí esperant. Pots seguir també lluitant. Sempre els fills dels homes van canviant. Dins del cercle constant, les vides que vindran seran el fruit dels dies que se'n van. Gira el cercle constant, el cicle que l'amor va renovant.
Bona tarda, són les 7.